Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Pere Joventiva, el 6. El ciberatac a l'Hospital Clínic ha sigut sofisticat i s'ha fet des de fora d'Espanya, segons ha informat aquest matí l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. A hores d'ara, l'hospital ha desprogramat 150 cirurgies, 3.000 visites a consultes externes i 300 extraccions. De moment, encara no hi ha una previsió de quan es recuperarà el sistema. Sílvia Muñoz.
El govern està treballant amb Mossos d'Esquadra i la Interpol perquè han pogut saber que l'atac ve des de fora de l'estat espanyol. De moment no hi ha hagut cap tipus de rescat. Tots els servidors virtuals han quedat afectats, però la història clínica no ha quedat compromesa. El director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, ha assegurat que ha estat un atac complex i sofisticat.
Ha estat un atac complex, primer perquè l'atacant, l'adversari, que és conegut, ha utilitzat tècniques d'atac noves, el qual, per més que haguem implementat tècniques d'intel·ligència, la veritat és que ens hem vist doncs, que nosaltres mateixos hem de descobrir quines són les eines i els efectes que s'han assolit, perquè no és el modus operandi clàssic. Després, el tipus d'atac ha atacat de forma transversal, és a dir, malgrat l'afectació és tan elevada, no tots els sistemes han sigut compromesos.
Demanen a la població que no vingui a l'hospital si no és necessari, tant si tenen cita com si han de venir a les urgències. El centre manté l'activitat urgent i d'hospitalització i també la domiciliària. En canvi, els codis urgents com els infarts o els ictus, es deriven a altres hospitals. Tampoc es fan radioteràpies.
Gràcies, Sílvia. I a tot això, l'expert en ciberseguretat i perit informàtic Bruno Pérez Junca també ha dit a Ràdio Estel que cal estar alerta davant l'augment d'aquests casos i avisa a les empreses que cal que es posin les piles per protegir-se i evitar que puguin ser atacades.
A mi el que em preocupa és la petita i mitjana empresa catalana. Aquesta és la que a mi me sap greu. I que d'una santa vegada facin cas en els seus departaments d'informàtica, facin cas als seus departaments d'IT, sí, i facin les inversions que tenen que fer, perquè això dels atacs ransom no és una broma. No fa 2 anys, com deia la companya, ja fa molts més anys que això s'està patint, vale? I les empreses estan caient com mosques.
Junca diu que és molt important tenir còpies de seguretat fora dels ordinadors, com en el cas del Clínic, perquè això facilita la recuperació dels sistemes. Tot i això, creu que encara es trigarà molts dies o inclús setmanes per restablir el sistema al 100%. I l'Organització Mundial de la Salut assegura que el 30% dels joves europeus tenen algun problema de salut mental, que es va deteriorant de manera progressiva amb el temps i se suma a una percepció negativa sobre el seu futur. En aquest sentit, el vocal de Pedagogia i Escola del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, Joan Gamero, ha explicat en una entrevista el programa al matí a Ràdio Estel que els joves comencen a tenir problemes quan volen que la seva imatge social, que no és real, sigui la predominant.
Hi ha una sèrie de coses que ens porten amb un espai que ens fa fallar i ens fa que aquests joves no entenen per què no poden aconseguir ja el que volen. Llavors, quan es produeix una baixada d'autoestima, jo baixo l'autoestima, baixo la forma d'entendre el món, resulta que jo estic donant una imatge a les xarxes socials, Instagram i companyia, que no s'adapta a el que jo estic pensant, llavors és quan tenim els problemes de salut mental.
Gamero també ha afegit que hi ha famílies que eduquen el seu fill amb la síndrome de l'emperador, que vol dir que són nens que des de petits han estat al centre de la seva família i de l'entorn, on se'ls amaga tot el que pot suposar per ells un cert patiment. I la Policia Nacional ha detingut a Vilanova i la Geltrú al Garraf un home acusat d'agredir sexualment les seves 3 nebodes menors d'edat. Els abusos s'haurien comès entre els anys 2016 i 2022, quan les nenes tenien 11, 13 i 16 anys. La investigació va començar el passat mes de gener arran d'una denúncia de la mare de les nenes que va presentar la unitat d'atenció de la dona de Madrid. Segons la policia, l'home detingut emborratxava les nenes i després, quan s'adormien, les agredia sexualment. Els fets haurien passat durant l'època de vacances al mateix domicili de l'home que ara ha estat detingut. I ara els esports amb Anna Closa.
En tennis, Novak Djokovic no jugarà al Masters 1000 d'Indian Wells, que ha de començar la matinada d'aquest dijous per no estar vacunat contra el coronavirus. I el cert és que resistir-se a l'administració de la vacuna ja li ha fet perdre fins a 5 tornejos nord-americans. L'actual número 1 del món ja no va poder inscriure's a l'Indian Wells de l'any passat, tampoc el de Miami, Cincinnati, ni l'Open dels Estats Units, i ara sembla que la història es repeteix. De moment es perd segur l'Indian Wells d'aquesta setmana, i tot apunta que es perdrà també el de Miami, que ja ha fixat pel 22 de març, perquè no serà fins l'11 de maig que els estrangers no vacunats podran entrar als Estats Units. Qui podria aprofitar l'absència del serbi és el murcià Carlos Alcaraz, que si s'emporta el títol li pisparia la primera posició i tornaria a ser número 1 del món.
Gràcies, Anna. Us deixem de nou amb el matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12. Fins ara.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passant de les 11, tornem a estar aquí en directe, Marta Jarque, que ets del meu club, que no veus res ja gairebé.
No, no? Amb, els... amb, una mica, no, amb tots els respectes, però una mica més que tu sí que hi veus rara.
És que no,
sense ulleres no, rara no som ningú,
no és molt difícil, veure millor que jo, també t'ho dic, Mare meva, jo crec que probablement d'aquí la casa sóc la que estic més...
però no tens els altres sentits més desenvolupats.
Més activats, no? No sé jo... Sí, vols dir tu, Francisco?
Estic convençut perquè sobrevius, Mercè. O sigui, si no, series pell.
Estàs aquí tots els dies, al peu del canó.
Tot el dia olorant,
A peu de micro.
No, home, no, olorant, no.
Que no sigui la Marcela de les tòfones.
Saps què? No, home, no.
Ah, mira.
Escolta, marxo, adéu, me'n vaig. Moriana, porta-ho tu, això. Això s'està...
Ai,
s'està anant de mare.
Vols saber de què va la cistella aquest mes?
Sí, si us plau, volem saber-ho.
Perquè és que, a més, aquest cap de setmana hem fet esport.
Sí.
Molt.
Hem esmorzat.
Més que en l'últim any.
Vam intentar jugar a curling, que això ja computa com a pràctica esportiva. I per això la cistella d'aquest mes de març és especial esportistes. Voleu saber què inclou?
Sí, ho volem saber.
Mira, per exemple, refresc isotònic, oli d'oliva, pasta tauró integral, flocs de cibada, suc de taronja, que va molt bé per tirar avall, nou mondada, barretes de cereals amb xocolata i, per després de la pràctica esportiva, gel proteïna de llet, crema corporal d'argània, perquè és important estar ben hidratat, sobretot si fem esport a l'hivern, que això resseca molt la pell, i també la revista Sabor.
Tot doncs això, participaré. Tot això. Però tens ultrasò per això?
Tot,
i la cistella?
Empaquetat dins d'una fantàstica cistella de mives.
Preciosa.
De vímet, perfecta per anar, per exemple,
és
a la platja.
Al
mercat o a la teva partida setmanal de curling.
Amb els colors corporatius d'Estel Sobregel,
s'ha
de dir.
I de Capravo, també.
Que casualment.
Que casualment coincideixen. Sí. Avui, 6 de març... 6 de març, això és un
això
fet.
Això 6 de març.
Sí, avui
això
és un 6 de març.
De 2023.
El dia de posar en valor el segon cognom. Sí. I un dia com avui, de l'any 1899...
Sí,
no hi érem.
És el club que porto el cor.
La farmacèutica Bayer, de Berlín, va inscriure la fórmula d'un popular medicament al registre de patents.
Ai.
Per això avui us preguntem de quina pastilleta es tracta.
Ja,
aquest és el primer ultrasó.
Ostres.
Sí, jo crec que la Mariana i jo el tenim.
Jo...
Creiem.
No? És un clàssic,
Però ha sonat efervescent, això, no?
És que...
Sí, home.
Té diferents variants.
Ah, val.
I va molt bé amb sucre. Si teniu mal de cap. 663 99 30 62, si voleu participar i optar a aquesta fantàstica cistella que sortegem cada divendres. I aquest divendres no en serà una excepció.
No, home.
També ens podeu escriure per correu electrònic al matí@radioestel.cat o, si ho preferiu, també via Twitter.
I la infantil, només diem...
Ai,
això.
Que bona era.
És que era bona,
Encara es fa?
Jo crec que no la van prohibir.
Però... És que generava dependència, allò,
No, diria, no ho sé, No, és veritat.
Allò de postres... Boníssima. En fi.
Ai, en fi, escolteu, mira, donem per tancada ja la taula de redacció d'aquest dilluns, que, per cert, primer dilluns del mes de març.
Mm.
Cert? 6 de març, que, com bé ha remarcat la Jarque, perdona, Guillemat. Ara farem una petita res, una petita pausa.
Perfecte.
De res. Ja està aquí amb nosaltres aquí a l'estudi la Gessamí Boada. Ens presentarà el seu nou disc, L'Art d'Estimar, amb grans cançons com aquest, i em pregunto. Doncs nosaltres li preguntarem moltes coses del seu tercer disc. Gessamí Boada, al matí a Ràdio Estel.
Amb el que això implica, no sé si ho sabré fer. M'havia acostumat a tenir-te prop, a comptar amb tu que em sentia sol al món.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Sovint us recomano lectures de llibres que tenen com a principal protagonista l'aigua. Avui no us vull parlar de llibres, però sí d'un fet que m'ha provocat l'haver llegit un llibre.
L'aigua i tu.
Fa uns dies llegia la novel·la de Pierluigi Capello, Aquesta llibertat, que per cert us recomano, i em va cridar l'atenció un passatge molt breu d'un dels capítols. Diu així: es renta el tors a l'aigüera amb aigua freda perquè la calenta triga una eternitat a sortir. I això em va fer pensar en aquesta gran veritat, l'aigua que malbaratem mentre esperem que surti la calenta. Pot semblar una quantitat modesta, però hi ha habitatges on el temps d'espera pot ser d'un o dos minuts i l'aigua que es malmet pot superar els 5 litres, fet que es tradueix en varis milers de litres d'aigua malbaratada l'any. En aquests casos, una galleda pot ser una bona aliada. En ella hi podrem recollir l'aigua freda i utilitzar-la més tard, per exemple, per regar les plantes o per altres usos alternatius que segur, pensant-hi una miqueta, us vindran al cap. Així que ja ho sabeu, a partir d'avui caldrà pensar-hi. Mentre no surti la calenta, aprofiteu l'aigua freda. Segur que una mica d'aquí i una mica d'allà, l'estalvi al cap del temps no serà poc.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Al punt d'un quart de 12, volgut començar la setmana, també aquest que dèiem ara, primer dilluns del mes de març, amb bona música, i hem volgut posar el nostre punt de vista en el tercer disc de la cantautora mataronina Gessamí Boada. Un disc que podem dir que navega entre el que seria el pop minimalista, el folk i la cançó d'autor, i que neix d'una crisi personal, ara en parlarem amb la Gessamí, d'una ruptura d'una relació i també, importantíssim, d'un procés de sanació i de superació. Gessamí, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Bon dia, estic molt bé.
Que bé, sí, moltes sí, gràcies sí. Per venir amb nosaltres, no? I per donar aquest punt diferent per començar així la setmana, que també ve molt de gust, no? Entenc que deus estar enfeinadíssima, no, Gessamí?
Sí, estic una mica liada aquests dies, però bueno, perquè ara vam fer el concert de presentació l'altre dia,
i
aquest dissabte tornem a tocar a Barcelona,
sí.
Així que no parem. Va anar molt bé, la veritat, sí, sí.
I ara ens deies, dius, que no tinc temps ni d'aturar-me, no?
No.
Ni de ser conscient de tot el que està passant. N'és
sí,
conscient?
Jo crec que ho pairé potser a l'estiu, tot una miqueta. No, espero poder anar païnt les coses mentre vagin passant. Però la veritat és que això, vam presentar aquest tercer disc, L'art d'estimar el CAT, l'altre dia, amb la sala plena, i hi havia tant d'amor a la sala, a l'escenari, que va ser preciós.
Clar, és que ara ho dèiem, no? O sigui, el desamor, el dolor, la separació, la superació... Mm. Ostres, Gessamí, són ingredients bàsics per la creació artística, no? I que mai passen de moda. I que estan
vulguis
com...
que no, sí, és així. Sempre els que escrivim cançons ens basem, jo crec, molt en el que ens passa a la nostra vida, i jo crec que hi haurà sempre cançons d'amor i de desamor, perquè és que és l'essència.
És inevitable,
sí, sí. Jo, de fet, en aquest cas, tenia un altre pla de disc, tenia unes altres cançons, i la vida em va portar per aquí, i el Quimi Sagi, que és el pianista que m'acompanya des de sempre, en un moment que jo estava allò molt malament, em va dir, ja veuràs, d'aquí faràs un un disco. I jo, sí, home, és impossible. I vaig començar a escriure cançons, vaig com anar-me fent autoteràpia a través de la música i mira, ha nascut aquest disc.
I t'ha ajudat? Fins a quin punt t'ha ajudat, no? Amb aquest camí de cap a la superació, no? Que deies tu, la música.
M'ha ajudat moltíssim, jo crec que entendre'm a mi mateixa també i anar veient totes les fases una miqueta. I ha sigut tot com un procés molt paral·lel, tant això, la confecció de les cançons com la producció del disc, que l'he fet això amb el Quimi Sagi i amb l'Arnau Figueres, que m'han acompanyat molt bé, no? Emocionalment i musicalment en tot en aquest camí. I llavors treure el disc, que va ser això al novembre, va ser com parir una miqueta tot això
ja
i deixar-ho enrere, en certa manera, sí.
Ens estàvem escoltant, saps? Com si jo ho tingués com molt interioritzat. Però és que és així, no? Perquè, clar, estem escoltant aquest No demano gran cosa. Ara t'explico el per què. Que és un conegut poema de Miquel Martí Pol, no? Que tu mateixa has musicalitzat. Clar, els que no som músics ens passa una mica això, que quan escoltem doncs, la lletra d'una cançó que ens arriba al cor directament, no? I perquè ens hi sentim, no? Com molt, 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 molt identificats. Ara dèiem també temes tan universals, no? Com és el desamor, la ruptura... Clar, però aquest és un d'aquells casos en què tu, no?, algú se't va avançar. I llavors és com, no?, el fet de musicalitzar un poema, unes lletres de Miquel Martí Pol. Com ha estat això? Com ho has aconseguit?
Doncs mira, aquesta cançó crec que és la més antiga d'aquest disc. És un poema que jo tenia a l'institut ja, que el portava a la llibreta, a l'agenda, del cole, no?, perquè m'agradava molt, perquè va canviant, repeteix com les mateixes paraules, però les va canviant d'ordre, i de cop com que tot adquireix un nou significat, no? I ja quan de més gran vaig decidir que això, que estudiaria música més en sèrio, m'ho vaig proposar com un joc, no?, de musicar-ho, i allà es va quedar en un calaix. I quan estàvem preparant aquest tercer disc, ostres, vaig veure que tenia molt sentit, perquè és com un statement, com un... Què li demano jo a la vida, no? És com una declaració d'intencions, que diríem en català. I trobo que és, bueno, a més l'arranjament que ha fet el Quimi de cordes és que és una meravella. M'encanta. Ara feia dies que no l'escoltava.
Que no l'escoltava, que has sentit, que has... Què has recordat, no?, quan estaves escoltant.
Ai, mira,
ara.
Molta pau. És que és un disc que em transmet molta pau. I, de fet, ja la portada crec que expressa
respira,
molt això.
Respira, no?,
també.
Una mica, aquesta pau. Sí, sí que és veritat.
És la idea, una miqueta, que avui en dia això, no?, tota la música va com molt ràpid.
Uf.
I hem d'estar traient cançons tota l'estona i reggaeton i no sé què, està molt bé. I jo també m'agrada escoltar música animada, però a vegades necessitem baixar les revolucions. I aquest disc és una miqueta per fer això.
Doncs vinga, escoltem una mica més de L'art d'estimar, de Gessamí Boada. De gel, d'aquest art d'estima, que per cert, a mi em va marcar tantíssim, llibre d'Eric Fromm, però molt, eh?
És el títol exacte d'aquest disc.
Va tenir alguna cosa a veure, Gessamí?
Va venir després el títol.
Trobat, eh?
Sí, 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 de fet ja estàvem quasi acabant el disc i estava molt preocupada perquè no hi havia títol. Perquè no hi havia cap cançó que digués això.
Aquesta sí, no?
No. I estàvem gravant precisament, crec que les guitarres d'aquesta cançó.
No.
O sigui que estàs connectada.
Ostres,
sí, sí.
Quina casualitat.
Amb el Darío Barroso, que és amb qui fem aquest concert del dissabte. I tenia una pila de llibres allà sobre i vaig veure L'art d'estimar. I jo això no ho havia sentit en la meva vida.
No l'havies llegit mai?
No, i mira que a mi m'agrada la filosofia i tal. I no... i em vaig emocionar perquè vaig, no sé, vaig sentir que era això el que jo volia expressar amb aquest disc, que estimar és un art i que se n'aprèn i que es cultiva i que potser no tothom té aquest art a dintre. No ho sé, no, esperem que sí.
No, però sí, clar, es pot treballar també talent, aquest també. Art, no? Sí, es pot exacte. Treballar i sobretot amb aquestes lectures. I mira, escoltant també el disc de la Gisem i Boada, podem retrobar-nos amb aquest art d'estimar que a vegades el tenim una mica rovellat. És així, eh? Però escolta'm una cosa. Has tingut bon feedback? Perquè, clar, tu deies, va sortir l'any passat, aquest art d'estimar. Ara l'estàs rodant, estàs de gira. De fet, ara ho deies, estaràs dissabte. És així, no?
Dissabte al Clot, a la Farinera del Clot, exacte, en una sala molt xula que tenen, sí? A duet amb el Darío Barroso. Sí, sí.
Uau, pot ser brutal, això, no?
Esperem que sí.
Quin feedback estàs tenint, no? Perquè ara ho dèiem, som aquests temes tan universals, vull dir, com està rebent el
doncs,
disc la gent?
Doncs superbé, jo tenia molta por perquè, clar, al final és un disc molt personal i en què jo m'obro molt, molt en canal, no? És molt honest.
Clar.
Llavors té la part bona i la part dolenta, no? La part bona és que ningú et pot dir que no és coherent amb tu i que ningú pot criticar per dir que estàs fent una música que no t'identifica, no? Però no, en general la veritat és que molta gent emocionada o gent que està passant per un procés així o inclús de dol, d'altres tipus de dol, perquè hi ha molts tipus de dol, no? Hi ha gent que m'ha escrit, no? Agraint-me que gràcies per aquestes cançons que m'estan acompanyant això en un procés de pèrdua, de ruptura, i jo crec que això és el que dona sentit a la música, no? que acompanya les persones.
No, clar, i que puguis ajudar, no?, amb aquest dol i aquesta llibertat, que també està molt present, no?, en el disc.
Sí, sí,
aquest
sí.
Sentiment de llibertat.
Hi ha un viatge. Passem pel dolor, però també passem això per treure's pes a volar. Hi ha una cançó que es diu Ara sóc ocell. I hi ha molt d'amor, també, en aquest treball. Hi ha una miqueta de tot.
Ocell, no?
Exacte,
aquest procés,
sí, sí.
Ja és a mi que deies, aquest viatge, no?, que també ens proposes cap a la llibertat, no?, aquest alliberament de tot el que podem portar al damunt, no?
Exacte, i de tornar-se a connectar amb un mateix.
No?
Sí, sí.
Ostres, clar, la Gisemí, tu has estudiat al taller de músics, has cursat el songwriting a Alemanya, t'has graduat en cant modern i ja és a l'ESMUC, no? Cada vegada tenim aquesta sensació que tenim com músics molt ben formats, no?, a casa nostra. Vull dir, és una passada. No sé si tens aquesta percepció, també, no?,
jo
entre vosaltres.
Jo al·lucino,
no?
De Barcelona i Catalunya, l'escena que hi ha, i cada cop de compositores, també, que fan coses increïbles, no?, tipus la Magalí Sare, la Judith Nederman, que ja fa més que està allà, no?, però hi ha com un boom, jo crec, i que el públic, no sé fins quin punt, és conscient d'això que tenim, perquè ens costa molt tirar endavant, ens costa molt que la gent vingui als concerts, que escolti la nostra música, i gràcies a vosaltres, doncs, que ens doneu aquests altaveus, no? Però és un camí complicat.
És complicat. Què és potser el que més costa en aquest camí, ja és a mi, que ara deies?
Jo crec que això, que la gent vingui als concerts.
Sí, no?
Hi ha també potser molta programació, però un això es forma, té músics increïbles al costat,
cada dia
no?
Molt professionalitzat,
sí.
Vull dir.
Però, tot i així, és la sensació de lluita una mica constant, no? Però, bueno, seguirem.
Seguirem aquesta lluita,
seguirem.
Eh?
Sí, sí,
de fet, tu vas començar a tocar el piano amb 7 anyets.
Sí, jo em vaig enamorar del piano.
Tu t'has enamorat del piano?
Va ser un crash molt fort.
Com va ser aquest crash?
Doncs mira, jo vivia a Sant Esteve, perquè he viscut a molts llocs, de Palautordera, i els meus pares eren amics de l'Alfred Rodríguez Picó,
sí,
i dels seus pares.
Sí.
I el pare de l'Alfred Rodríguez Picó tenia un piano, com de mig de joguina. I jo, quan anava allà els caps de setmana, sempre amb 6 anys o així.
I anaves directe.
I anava directe. Llavors ell m'ensenya amb alguns sons i tal, i m'ho passava superbé. I llavors els meus pares, que també són mig artistes, van fer una exposició de quadres i jo vaig fer un dibuix d'un peix amb una aquarela o no sé què. I el van posar a l'exposició i es va vendre aquest quadre. Va ser l'únic quadre que es va vendre a l'exposició i amb els diners d'aquest quadre jo em vaig poder comprar el meu primer piano.
Uau!
Així que jo tinc una relació allò molt, molt potent amb el piano.
Que bé, no? Sí. Aquesta relació que mai s'ha aturat. I, de fet, vas començar amb el Worms Collective, no? Sí, més o menys.
Més
va
o
ser
menys.
De les primeres,
bueno,
no?
Bueno, jo ja tenia el meu projecte i llavors em van convidar a formar part de Worms Collective amb la Clara Luna, que ara estarà de jurat a Eufòria.
Mira.
Sí, sí, em fa molta il·lusió veure-la a la tele. I he fet mil històries, jo, la veritat.
Clar, amb la mirada també posada ara el 8M, no? Gessamí, és important també el moment, no? Que estem ara portant les dones també amb el món de la música, no? Deies, ostres, grans noms, que us esteu consolidant, no? Que us esteu fent un lloc, sí. en un, potser... Ostres, en un terreny que encara està bastant masculinitzat. No sé
sí,
si tens aquesta percepció.
Hi ha grans veus, hi ha grans músics, grans instrumentistes i grans compositores, també.
També reivindicar també el paper sí, del compositor.
Sí, sí, i el que encara crec que estem una miqueta lluny és el tema de la producció.
Clar.
Que en això sí que, l'altre dia ho parlava amb músics, dic, ostres, que no hi ha dones productores.
I per què creus que passa?
Jo crec que falten referents, com sempre.
Yeah.
Llavors, a la que comencem a tenir gent, per exemple, la Rosalía està obrint molt camí en aquest sentit, perquè s'autoprodueix els discos, demana ajuda, però ella fa moltíssima feina, no? Jo crec que això... Jo he fet cosetes de producció, però jo el tema tècnic, doncs, per exemple, no el controlo. Jo m'he dedicat a altres coses, no? Però en el tema d'això de veus i d'instrumentistes crec que estem en un moment increïble. I l'hem de valorar.
L'hem de valorar moltíssim, exacte, sí. I posar en valor, no? I de tota la feina que es fa des de casa nostra. Mira, parlant de produir, tu deies, la Rau Figueres, no? Que ha contribuït en aquest disc també al Quimi Sagi, també,
sí.
No?
És que és curiós perquè, clar, ells dos són productors de coses tipus Stay Homes.
Clar, és que anava a dir, el Stay Homes, Maite Martín,
sí.
Nati Peluso, David Bisbal... Com ha estat aquesta connexió, no?
És que som amics de fa molts anys. I llavors volen seguir col·laborant amb això, tot i que no té res a veure amb altres facetes seves, però... Sí, l'amistat està allà.
I t'ha agradat, no? Deies tu aquests arranjaments, no? Sí. Aquesta producció et sent satisfeta, no?
Molt, perquè han respectat l'essència això minimalista que jo volia d'aquest disc. L'hem vestit molt, molt poquet. Si us fixeu en tot el que hem escoltat, hi havia només guitarres, pianos, això, un arranjament de cordes, però tot molt petit, molt petit. I ho han entès superbé.
Vinga, doncs anem a entendre encara millor aquest art d'estimar de la Gessamí Boada. Gessamí Boada, que estem nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, a la Parra Magazine, en pocs minuts per arribar al punt de 11:45. No us ho hem dit, però la Gessamí, acabarem amb ella l'entrevista, aquest altre punt de vista avui, amb un son directe d'una de les cançons que, Gessamí, no surten en aquest disc, però que la gent que vagi al directe, com per exemple aquest dissabte 11 de març, a la Farinera del Clot de Barcelona, doncs podreu escoltar en directe, que és aquest Ya no más.
Ja no m'has.
I com és que no està el disc, aquest Ja no m'has?
Mira, és una cançó que jo vaig escriure fa un parell o tres d'anys i que només està en un vídeo d'Instagram que tinc, perquè no està enlloc més, que vaig publicar pel 8 de març. I quan m'heu proposat doncs, fer una cançó, pensant que queden dos dies pel 8 de març, he pensat que era perfecta. És una cançó que ve a... Bueno, és una protesta, sí? Contra la violència contra les dones, així que ja no más.
Ja no más. Doncs et sembla si... Vinga. Si comencem a disfrutar d'aquest Ja no más amb Gisemí Boada en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Sientes un dolor difícil de explicar, va mucho más allá de un cuerpo abandonado, triste en soledad con lo que tú has vivido, sola en este mar. Mírate, ya no estás ahí. Mírate y sonríete otra vez. Mírate, un golpe ya no más. Tantos días, tantas noches escondida, tantos los colores en tu blanca piel, porque decidí ponerme ese vestido, un golpe ya no más. Mírate, está aquí. Mírate y sonríete otra vez. Mírate, un golpe ya no más. Creo, nosotras te creemos.
Escolta.
És bèstia, és bèstia.
Quin batec més xulo. Que emocionant. Ens hem emocionat.
Ja ho veig, ja ho veig.
Gràcies. No, gràcies a tu, Gisemí.
No havia cantat encara aquest matí.
Doncs ho has fet molt bé perquè ens has transmet justament aquesta idea, no? I mira, amb la mirada posada ja aquest dimecres 8 de març, gràcies, de debò, per aquest Ja no podeu más, que per cert és una de les cançons que si aneu al concert aquest dissabte a la Farinera del Clot podreu escoltar en directe, Gisemí Boada presentant aquest Art d'estimar, que mira, si et sembla, acabem amb aquest No hi ha prou amb estimar.
Vinga, una miqueta d'amor per
una
acabar.
Una miqueta d'amor, no? Per posar punt i final a aquesta entrevista. Gràcies, a Gisemí, de debò. Mira, m'ha quedat preguntar-te projecte que tinguis al cap, no sé, algun projecte...
Jo, de moment, aquest, ja tinc suficient. Sí, disfrutar-lo.
No?
Sí,
i disfrutar-lo, sí, sí. I portar-lo en directe.
Vingui. Sí, sí, sí.
Doncs t'escoltarem, et seguirem, Gisemí, que vagi molt bé. Una molta sort.
Merci.
Em parlen d'un altre temps. Busco les cicatrius que m'agraden sota la pell. Noto la teva olor, el bàlsam que ho cura tot. Em perdo en cada racó de calma. Fool. per què no anem molt més enllà.
Ràdio Estel.
Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Vinga, 8 minuts que passen ja de 11:45. Seguim avançant en aquest matí de dilluns. I arribats a aquest punt, ja sabeu que toca tirar pel dret, l'espai on volem respondre doncs, tots aquells dubtes i qüestions de l'àmbit jurídic i legal, i ho fem amb l'ajuda dels especialistes del bufet Digestum Legal. Recordeu que ens podeu contactar en directe via WhatsApp, ens podeu escriure un missatge o enviant una nota de veu al 663-99-30-62 si teniu alguna cosa a dir del tema que plantegem o de qualsevol altra índole, o sigui, el que vulgueu, que estigui relacionat, això sí, amb el món del dret. Dit això, Sergi Comas, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia.
Bon dia. Uri Francisco. Avui parlarem dels límits de la jurisdicció penal amb el Sergi Comas, però clar, davant d'aquest ciberatac a l'Hospital Clínic, que de moment sabem que ha estat sofisticat, això també, bé, no ho hem
d'assenyalar, sí.
D'assenyalar, sofisticat, i s'ha fet des de fora d'Espanya, des de l'estranger. Segons ha informat aquest matí l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, a hores d'ara l'hospital, recordem, ha hagut de desprogramar 150 cirurgies, 3.000 visites a consultes externes i 300 analítiques. De moment encara no hi ha una previsió clara de quan es recuperarà el sistema. Això, aquesta és l'última hora des de l'Hospital Clínic, que també ens avançava la Sílvia Muñoz des de primera hora del matí amb el Pol Marçà. Sergi, de fet, és que en portem ja molt de temps parlant d'aquests ciberatacs. Sí. De fet, amb vosaltres també n'hem parlat, n'hem dedicat doncs, a espais. Explica'ns res breument en què ha consistit aquest atac i sobretot la tipologia, no? On ho podem encabir, no?, dins del Codi Penal. De quin tipus de delicte estaríem parlant?
A veure, primer de tot, de moment hem de dir que no tenim moltíssima informació, estem en una fase inicial, no?, de veure què ha succeït. Tot sembla indicar que és un atac de ransomware, que bàsicament doncs, és, d'alguna forma, un segrest d'informació. Bàsicament doncs, es bloqueja la informació, de les dades del centre, en aquest cas un centre mèdic, i llavors, doncs, de cara a doncs, accedir a aquestes dades de nou, s'exigeix doncs, un pagament.
Rescat.
Sí, un rescat. Llavors, doncs, clar, aquesta situació òbviament doncs, provoca una sèrie de conseqüències que es tradueixen doncs, en aquesta anul·lació de visites, en tots els problemes informàtics. Sembla ser, perquè diuen les notícies, almenys el que ha dit, em sembla, un dels directius de l'hospital...
D'aquesta roda de premsa, no?
Sí, ha dit doncs, que la informació confidencial sembla que està garantida, no? Que sembla que hi ha dades que estan ben protegides, però, clar, tot sembla indicar doncs, que almenys hi ha un munt d'informació a la qual no es pot accedir o que està bloquejada o que n'hi ha hagut doncs, alguna mena d'actuació que impedeix el correcte funcionament. I anant una mica a la qüestió del que deies, això on ho encabim, no? Penalment, això com ho resolem? Clar, hem de dir que els ciberdelictes és una denominació genèrica. Al final això ho hem d'encobrir dins de delictes de descobriment de secrets, dins de delictes d'estafa, és a dir, ho hem de classificar com a conductes delictives concretes, però no necessàriament com a ciberdelinqüència, perquè això, doncs, com dic, és un terme més aviat genèric.
De fet, aquest matí el Pol Marçà ha entrevistat a la part informativa del matí a Ràdio Estel, el Bruno Pérez, que és perit informàtic forense, expert en ciberseguretat, i ell, clar, explicava que tothom que estigui connectat doncs pot ser víctima.
Sí.
És que és així, ja no estem esperant, no? Estem parlant d'infraestructures concretes, no? De poders públics, sinó que és que tothom que estigui connectat pot ser víctima d'un delicte.
Qualsevol particular, al final, es pot trobar amb la situació de rebre un ciberatac, no? Mm. Qualsevol persona pot ser víctima, com bé dius. Òbviament, aquests criminals, no? Doncs els interessa perseguir, més aviat perseguir, els interessa anar per entitats públiques, no? Entitats doncs, que poden oferir grans rescats, al final...
Que garanteixin el pagament.
Exacte, potser un particular no podrà fer gaire cosa, però una entitat pública com un hospital, al final, doncs sí que ja saben a què ataquen, diguem-ne. Val?
I Sergi, també ja passarem al tema del dia. Ho hem trobat escaient, no? També sí, aprofitant que estàs amb nosaltres avui. El Sergi Comas és especialista en dret penal de Digestum Legal. Si parlem de ciberatacs, molt probablement, malauradament, el que és més destacat és que aquesta impunitat, no? Que costa arribar fins al final, no? Costa saber qui hi ha al darrere.
Sí, n'hi ha un component d'internacionalitat en aquesta mena de delictes i, com ha dit al principi, s'ha comès des de un país estranger, tot sembla indicar, llavors, doncs, clar, la persecució serà complicada. I, de fet, sí, podem entroncar una mica en el cas que explicarem i veurem, doncs, les dificultats del dret penal espanyol, en el nostre cas, per tal de perseguir aquests delictes comesos a l'estranger.
No, i també crida l'atenció que cada cop, no? Ara ho deies tu, no? El tret aquest de sofisticat, no? Que, diguéssim, que es deslliurava una mica del modus operandi clàssic, no? De cometre aquests ciberdelictes, cada vegada que passi el temps es aniran sofisticant menys.
Cada
no?
cop seran més complexos, sens dubte.
Doncs estarem molt al cas d'aquesta informació, que com dèieu ja sabeu, aquest atac que es va produir, aquest ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona, concretament ahir al matí. Dit això, Sergi, avui però volíem dedicar-li l'espai a parlar d'aquesta jurisdicció penal i la problemàtica justament internacional que també va molt lligada amb aquests ciberdelictes. No vas a verme mirando atrás, no vas a verme a...
Com a exemple, avui ens centrarem en el cas de dues germanes pakistaneses residents a Terrassa que van morir assassinades al seu país d'origen a mans dels seus familiars ara farà gairebé un any. Les noies, víctimes d'un matrimoni forçat, van viatjar al país asiàtic enganyades per la família i van morir pel que es coneix com a crim d'honor. A més, només una d'elles estava correctament empadronada, però cap de les dues tenia la nacionalitat espanyola, motiu pel qual el delicte no es pot perseguir aquí, sinó que s'haurà de jutjar al Pakistan. Per si això no fos prou, el passat 22 de febrer, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van detenir el pare de les víctimes com a possible implicat en la conxorxa.
Doncs analitzarem des d'aquest punt de partida, des d'aquest malaurat cas, que com dèiem tot just farà un any, el cas de les dues germanes pakistaneses residents a Terrassa que van morir assassinades al seu país d'origen, a mans dels seus familiars. Sergi, explica'ns una mica en quin punt es troba ara mateix la investigació.
La investigació es troba en una fase d'instrucció. No podem saber com acabarà, estem en una fase preliminar. Hem de recordar també que tothom és innocent, no? Fins que es mostri el contrari. Això, in dubio pro reo, que diem el RAM. I llavors, doncs, clar, hem d'anar en compte amb les previsions que fem. Però tot sembla indicar que, com heu dit, estem davant d'un crim d'honor, que és al final doncs, una comissió delictiva que així ho anomenen doncs, alguns països d'Orient, alguns països d'Àsia. Val? Llavors, entrar una mica en el que és aquest crim d'honor, bàsicament és un crim dut a terme entre familiars per tal de respectar l'honorabilitat del clan, per dir-ho d'alguna manera. Tot sovint es comet doncs, contra dones i serveix per perpetuar al final una sèrie de diguem-ne, conductes, tradicions i llavors, situacions d'altres temps. No? Vull dir, això al final venia per un matrimoni forçat concretament, i al final va ser perquè elles es van negar doncs, a estar amb aquests marits, que resulta que eren els seus cosins, sí. Per cert. Llavors, doncs, clar, al final tot això del crim d'honor no deixa de ser doncs, una situació patriarcal, no?, que es perpetua i que d'alguna manera doncs, costa de visualitzar. Les xifres parlen d'uns 20.000 dones assassinades per aquests crims, però tampoc està gaire clar, ja que n'hi ha certa boira, en aquests, una certa opacitat en aquests temes per tal de descobrir quins són els motius darrere de determinats crims.
Parlaves també dels matrimonis forçosos. Això seria delicte a Espanya i a Europa?
Sí, sí que és delicte des de la reforma del Codi Penal de 2015. De fet, es considera que l'ús de la violència o la intimidació per controlar el matrimoni doncs, pot ser castigat amb penes fins a 3 anys de presó. Al final no deixa de ser una unió sense consentiment d'una de les dues parts. Clar, matrimonis forçosos no en tenim gaires, potser a Espanya sí que n'hi ha alguns casos concrets.
Clar, sobretot, no?
Clar, el tema és...
Clar, és aquesta opacitat que deies,
no? N'hi ha una dificultat per conèixer quins són efectivament forçosos. Exacte. I quins no. Sí que de tant en tant tenim algunes notícies de determinades comunitats doncs, que porten a terme aquests matrimonis, en part doncs, perquè porten certs detalls culturals, no?, dels seus països, i per tant doncs, intenten doncs, mantenir aquestes tradicions, però que aquestes tradicions són delicte aquí. I també són delicte als països del nostre entorn. De fet, països com França o Alemanya han estat doncs, legislant en els últims anys per tal de castigar aquests matrimonis i per tal d'intentar delimitar la seva existència, perquè alguns dels casos, per exemple, va haver-hi un cert Ramon Bori, per exemple, crec que era Noruega o Dinamarca, per matrimonis amb menors d'edat. I llavors, doncs, clar, això ja creava doncs, un gran impacte per la mentalitat occidental, no? Perquè realment doncs, estava tipificat com a delicte i hi havia un xoc cultural, anem a dir-ho.
Clar, Sergi, però en el cas de... avui estem parlant amb el Sergi d'aquests límits de la jurisdicció penal, doncs hem posat per exemple, l'Uri, ens centràvem doncs, el cas de les dues germanes pakistaneses residents a Terrassa, però que van estar assassinades al Pakistan. Sí. Espanya té potestat, diguéssim, en aquests casos, què passa, no? Ha de conèixer els delictes comesos a l'estranger, en quina jurisdicció, no?, acabarà jutjant-se aquest cas.
Mira, aquí jo crec que ja entrem en el moll de l'os, no?, en la qüestió principal. Hem de comprendre que el cas que ens ocupa presenta els problemes que ja has mencionat. Al final, les noies eren residents, però eren veïnes, però no estaven nacionalitzades. Mm-hmm. I llavors, doncs, el delicte no es pot perseguir exactament perquè es va cometre al Pakistan. Correspon a les autoritats del Pakistan, que sí que van procedir a la detenció, per cert, d'aquests cosins, pare... I, no, pare, no,
no el pare, tiet, el pare de fet, va ser la setmana passada, no?
Exacte, disculpeu, el pare estava aquí. Volia dir el tiet, els cosins i el germà, sembla que eren els implicats assassinats, mm-hmm. i van ser detinguts al Pakistan. Òbviament, no sabem com actuar al Pakistan, però... sembla ser doncs, que en aquests països a vegades doncs, hi ha molts atenuants, moltes excepcions, llavors...
La llei pot ser més laxa?
Sí, exacte. Podríem dir que a vegades la llei és laxa, sobretot des de la nostra perspectiva.
Clar.
Això no treu doncs, que la justícia espanyola sí que té capacitat per conèixer en determinats supòsits aquests delictes comesos a l'estranger. El que ens hem trobat aquí és que, de sobte, sí que és competent la justícia espanyola per procedir a la detenció del pare, ja que el pare sembla ser que, a través de la investigació de la Fiscalia, sembla ser que era l'inductor. Sembla ser doncs, que era, com deia al principi l'Oriol, doncs, l'implicat amb la conxorxa, no? I d'alguna manera doncs, la persona darrere de l'actuació, darrere de l'assassinat.
La detenció del pare de les noies de Terrassa es deu en part a la coordinació entre la Policia Nacional i la seva homòloga al Pakistan. Se'n recorda a finals del segle XX, principis del XXI, quan la policia espanyola i la francesa treballaven colze a colze per detenir a membres d'ETA. Així donaven la notícia des d'Euskal Televista.
La policía francesa ha detenido a dos presuntos miembros de ETA. Ha sido en Borgoña, en el centro del país. Uno de los detenidos iba armado con una pistola, según fuentes de la lucha antiterrorista. Los agentes habían dado...
Sol haver-hi col·laboració policial entre els països, normalment?
A veure, dins la Unió Europea, en principi, aquesta col·laboració és permanent. Hi ha una certa actuació coordinada. I fora de la Unió Europea ja la situació es complica. No, sí que existeix doncs, algunes entitats com Interpol, que al final doncs, venen a coordinar aquesta actuació policial, però òbviament hi ha una sèrie de dificultats burocràtiques, de funcionament i de sobirania, que tot sovint provoca problemes. Tampoc funciona sempre dins de la Unió Europea, recordem el cas de les euroordres, no, que tant per parlar, i llavors doncs, demostra doncs, que la matèria diplomàtica, no, la matèria política, té molt a dir a vegades a l'hora de fer funcionar aquesta coordinació judicial i policial.
Perdoneu, mira, ara que estem parlant d'aquestes col·laboracions i hem començat a parlar d'aquest ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona, en aquest cas sí que s'ha donat a conèixer que la Interpol també estaria ara mateix investigant. O sigui, aquestes, quin tipus de col·laboració seria? Perquè entenc que els ciberdelictes també deuen canviar, no?, arreu d'Europa.
Sí, segurament, a veure, òbviament no coneixem doncs, totes les actuacions que faci la Interpol, però sí que és cert que, atesa la perillositat dels ciberdelictes, no?, i d'aquesta mena d'actuacions que tot sovint tenen aquest abast internacional, ja que afecten a diversos països, a vegades hi ha organitzacions criminals al darrere, doncs hi ha una actuació normalment internacional que permet doncs, conèixer doncs, una intervenció policial coordinada per part doncs, de diversos països, sobretot dins la Unió Europea, que al final doncs, venen a intentar doncs, tallar de suc arrel aquesta mena de delictes. En casos com el que tractem de les noies de Terrassa, potser la Interpol no té el mateix interès, no? Potser no és el seu objectiu principal.
En aquest cas, el ser detingut, el que podria ser suposat inductor, quina responsabilitat tindria?
Clar, el pare detingut com a inductor, primer de tot, hem de dir que, clar, el fet de que el crim es cometés doncs, aquí a Espanya ho interpretem perquè el ser l'autor mediato, que es diu, el ser la persona que ha volgut provocar...
Ha induït, no?
Sí, exacte. Aquesta figura hem de comprendre-la de la següent manera. Una persona ordena un tercer que es cometi un delicte. Llavors, doncs, clar, aquí hem de valorar si ha de tenir la mateixa responsabilitat. En principi, sí que pot tenir la mateixa responsabilitat que l'autor del fet, perquè al final doncs, és la persona que, d'alguna manera, és la ment. D'alguna manera, és la persona que té el coneixement del fet i la voluntat de que es produeixi el fet.
I qui traça el pla.
Exacte. Llavors, doncs, això ho hauríem de simplificar amb algun exemple, jo crec. Si l'Oriol li diu a la Mercè que ha d'entregar un paquet al seu veí i resulta doncs, que el paquet doncs, és una bomba, al final, doncs, tu, Oriol, també tindries una responsabilitat, clar, perquè has volgut doncs, que aquesta bomba anés a parar el teu veí. La Mercè ja tindria més dificultats per determinar la responsabilitat d'aquesta bomba si sapiguéssim que ella sabia que era una bomba o si no ho sabia. Òbviament, aquí les responsabilitats queden...
Més diluïdes.
Més diluïdes. Mm. Però, al final, doncs, el que podem dir és que en un cas com aquest sí que podria aquest inductor, aquest pare, tenir responsabilitat i, per tant, doncs, ser considerat gairebé l'autor.
Clar, responsabilitat segons el prisma del Codi Penal espanyol, no?
Exacte.
Sergi, llavors, l'estat espanyol pot actuar només quan l'autor estigui a Espanya? És així o...?
No exactament. Pot actuar quan l'autor es troba a Espanya, és clar, si s'ha comès dins el territori nacional, però també pot actuar en algunes circumstàncies en què l'autor doncs, està a l'estranger, no? O en fets doncs, que són comesos doncs, fora del territori de sobirania espanyola. Aquests casos són supòsits o condicionants, són doncs, que el responsable sigui espanyol o estranger nacionalitzat, que el fet sigui punible en el lloc on es va cometre, que l'agreujat o el Ministeri Fiscal si es personin, hi hagi una querella, una denúncia, o que no existeixi una absolució o condemna per la mateixa causa. Així, per exemple, si un senyor de Vic comet un delicte a França i és condemnat per un tribunal de París, un cop torni cap aquí, i se'n vagi a Vic o on sigui, no podrà, novament, ser condemnat si ha estat condemnat, efectivament, o absolt. Val? Llavors, doncs, clar, n'hi ha una sèrie de límits a l'actuació fora de territori sobirà espanyol.
Res, ens queden 5 minuts. Estem avui parlant dels límits de la jurisdicció penal amb l'advocat penalista de Digestum Legal, Sergi Comas. I, de fet, Uri, ens ha preparat com un recull, no?, de com el cinema també ha tractat aquesta jurisdicció penal i la problemàtica internacional, no?, que hem pogut veure a través de moltes pel·lícules.
Se casa con un iraní, se convierte usted automáticamente en ciudadano iraní. Las leyes con las mujeres son muy estrictas.
Es tu obligación contárselo todo a tu marido. No puedes tener secretos.
Ni tiene derechos sobre sus hijos.
Yo me quedaré contigo. Y te voy a ayudar.
Si la cogen intentando escapar con su hija, pueden ejecutarla.
Clar, aquest és el...
Això era, sí.
Aquest és No sé mi hija, no? Tot un clàssic.
Exacte, un clàssic del cinema, on també ens presenta aquestes problemàtiques entre diferents països, quan una dona és enganyada per anar al seu país d'origen, on allà no té els mateixos drets que aquí. Si et sembla, posem el següent.
¿Qué ha pasado?
Tienen a un piloto espía nuestro con mucha información confidencial. Nosotros tenemos al soviético. Queremos que usted negocie el canje sin que intervengan los gobiernos.
Podría evitar un conflicto termonuclear total.
Això és el Puente de los Espías de Steven Spielberg, on ja ens mostren aquest interès entre els intercanvis. I aquí volia anar a raure una mica. Això és una qüestió més de ficció o sol passar entre governs, i inclús per sota del govern, que no s'entrenin massa els governs?
A veure, a priori no succeeix, no? Però la realitat és
Quants espais, no, Sergi? Exacte. Hem de fer desmitificat, no?, tot el que hem vist a les pel·lícules.
Clar, a veure, sí que succeeixen aquestes situacions. Sí. Jo tinc un exemple que ajudarà a il·lustrar l'audiència. Fa un parell d'anys es va produir al Canadà la detenció de la filla del president de Huawei, no? La companyia de mòbils xinesa. I llavors, doncs, va ser detinguda per una qüestió de fraus, no me'n recordo molt bé, però el cas és que tenia un procediment obert. Llavors, doncs, la Xina va respondre dedicant-se, doncs, a dur a terme detencions d'empresaris canadencs. Com va acabar la situació? Doncs amb un intercanvi. Bàsicament, òbviament, es va disfressar d'un pacte amb la Fiscalia del Canadà.
I clar, però això, i qui ho validarà, aquesta estratègia? Vull dir, qui va ser, no?
Doncs aquí, òbviament, doncs, un país com la Xina, doncs, que té una importància internacional, doncs, va decidir, doncs, que no podia ser que succeís aquesta situació, i llavors, doncs, va contraatacar, exacte. Llavors, què ens ve a demostrar això? Doncs que sí que existeixen aquestes actuacions, sobretot, doncs, quan es tracta del nivell, òbviament, doncs, amb un ciutadà, diguem-ne, del carrer, doncs, no, potser no es porten a terme tants escarafalls, però quan es tracta, doncs, de grans personalitats, no?, i grans figures...
Famílies reconegudes.
Clar, no? Doncs aquí llavors, doncs, sí que veiem que n'hi ha certes actuacions que sí que s'acosten més a aquesta ficció, no?, i que sí que tenen, doncs, un punt...
De pel·lícula,
de pel·lícula,
no?
Un punt de pel·lícula.
Un punt de pel·lícula. Mira, Sergi, perquè ja arribem al punt de les 12, que escoltarem l'Àngelus i després ens posarem al dia amb els principals titulars d'aquesta darrera hora, sens dubte. Els companys informatius ens posaran al dia de tot el que està donant de si aquest ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona, però, diguéssim, per arrodonir a la informació que avui, doncs, hem agafat per l'exemple, no?, del cas de les dues germanes de Terrassa assassinades, el pare, diguéssim, li caurà un delicte d'inducció, més probable, no?, amb aquesta instrucció. Ara mateix
està
instrucció.
Com deia, podria ser responsable d'assassinat. Sent responsable d'assassinat podria ser una pena de 15 a 20 anys, òbviament, segons les circumstàncies. Clar, evidentment, doncs, haurem de veure al final...
d'aquesta instrucció, el judici... No?
Determinades responsabilitats, n'hi haurà un problema, òbviament, per la qüestió internacional darrere, doncs haurem de fer una prova complexa i que ja veurem com acaba. De moment, doncs, estem amb el cas obert i ja veurem, doncs, si es resol d'una o altra manera.
Doncs, Sergi Comas, gràcies per haver estat amb nosaltres, advocat penalista de Digestum Legal. Nosaltres, res, fem una petita aturada aquí al matí a Radio Estel. Com dèiem, ens posem al dia i després tornem amb el Bayona contra la Bajona. Fins ara.